Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, l'esperama per infants, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i especialment amb tecnologia. Si la setmana passada vàrem parlar sobre les habilitats que se poden treballar amb els videojocs, avui parlarem dels efectes que pot tenir la tecnologia tant a nivell personal com en la relació amb els altres. Per això, a la secció de l'especialista abordarem com pot influir en el nostre cervell que la intel·ligència artificial faci part de les tasques que abans fèiem nosaltres. Seguirem amb la tertúlia on parlarem sobre com han canviat les xarxes socials, la nostra manera de comunicar-nos, d'entendre i de valorar en els altres. Com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Hem de dir-vos que avui aquesta emissió durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No venim amb manual, en continguts lúdics i participació infantil i juvenil, a la redifusió diumenge matí i també en el nostre servei a la carta. Preparats? Idò, arranca No venim amb manual. Vivim immersos en un entorn digital que ens reclama l'atenció a cada instant. Notificacions, missatges, vídeos curts, continguts que canvien en segons. I diversos estudis ja han demostrat que aquest excés d'estímuls pot afectar la nostra capacitat de mantenir el focus i de concentrar-nos de manera sostinguda. Però, clar, fins a quin punt està canviant això el nostre cervell? Com està afectant l'ús de pantalles i de tecnologia digital en els processos d'atenció, de concentració, o fins i tot a la impulsivitat? I anem una passa més enllà. Què passa quan la intel·ligència artificial comença a assumir tasques que abans requerien un esforç mental? Avui volem parlar d'aquest tema i per això ens acompanya en Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de CEUIP, especialista en l'estudi de TDAH i també dels processos d'atenció i control cognitiu. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia.
Un tema complicat.
Ui, sí, un tema, a més, cabdal avui en dia, en recerca de primera línia.
I dona'm a fer una mica de treball de camp aquí a No venim amb manual. Com comentàvem, avui en dia vivim envoltats de pantalles, d'estímuls constants. Des del seu punt de vista, com està afectant això a la nostra manera de mantenir l'atenció i la concentració?
Doncs encara que dic les dades, perquè és un tema que a nivell de recerca no fa massa que s'està estudiant a fons, per mi és una evidència de que hem canviat la manera d'interactuar amb la informació, d'una manera bastant dràstica i bastant repentina. Avui en dia la informació ve molt fragmentada, els estímuls són constants, tots es movem, independentment de la professió i gairebé de l'àmbit, tothom es mou dins un món extremadament marcat per immediatesa, per informació canviant, per múltiple informació de més contradictòria a vegades. Vivim una certa sobreexposició digital que ha canviat, jo crec, la manera de funcionar i d'actuar. Nosaltres tenim una unitat de TDA que a la UIB centrada en tothom, però també en adults, i els adults tenen més capacitat per expressar això. Hi ve moltíssima gent que jo dubto que tinguin el trastorn en si de TDA, però sí tenen aquesta idea d'estar dispersos, de no poder-se concentrar.
Aquesta
idea
de
que... Tant, i això crec que és un canvi radical i que evident, no? Encara l'hem d'acabar d'acotar, de definir, però que és un canvi en sa manera de funcionar.
Ara parlaves de TDA, que sabem que en el TDA hi ha dificultats per regular la tensió, per controlar la impulsivitat. Podríem dir que l'ús intensiu de tecnologia pot generar patrons de funcionament semblants, encara que no hi hagi un trastorn?
Aquesta és una pregunta ben interessant que ha generat debat. La resposta curta seria sí. El que passa que hem de diferenciar entre el que seria un trastorn del neurodesenvolupament, de caràcter més crònic, que deriva una mica de factors genètics, que seria el TDAH, d'un patró però molt similar en quant a conductes, que és aquest patró que deriva de... molt d'infants són mesos una sobreestimulació estimular, un excés de pantalla, que realment acaben mostrant un funcionament molt semblant. És a dir, es mostren amb una atenció molt dispersa, molt poca capacitat per focalitzar-se, molt de temps damunt d'una tasca, molt impulsius en funcionament, pot tolerar la frustració, perquè és una de les activitats, per exemple, de jocs que permeten, diguem-ne, constantment anar canviant i modificar.
Poc pacients.
Poc pacients, no? I els patrons de comportament són molt similars, per tant, pot dur a confusió diagnòstica, això està clar. Ara recordo, per exemple, en el TikTok, va sortir el tema dels Tourette's, que és un altre trastorn, i que la manera d'actuar d'alguns TikTokers era imitada per infants petits, que són molt gestual, no sé si això ho heu vist, però el bo de... vaja, sense ser un gran TikToker, ja vos, no? Són molt gestual, molt immediat, molt curts, i molt d'infants petits imitaven aquest moviment gestual que eren interpretat com a tics, a vegades, que assustaven una mica els pares, i va sortir aquest debat entre l'àmbit clínic de que hi havia com a turets, falsos turets induïts per TikTokers, i jo crec que passa el més en TDAH. Alguns també tenen comportaments induïts per un funcionament o una sobreexposició, bueno, un excés d'ús d'aquestes pantalles, que no és exactament un trastorn, però que s'hi assembla moltíssim en comportament.
I és el mateix efecte en adults que en infants o adolescents, ara que en parlaves? Un cervell en formació pot reaccionar d'una forma diferent?
No, jo crec que és bastant diferent l'efecte, com bé dius, un infant té un cervell en desenvolupament, el cervell és molt plàstic, està dissenyat per aprendre, durant l'infància i adolescència és un cervell és molt sensible a estímuls en positiu i en negatiu, diguem, a contextos adequats que ajuden al seu desenvolupament i contextos que l'afecten. És el moment també de desenvolupar xarxes neuronals. Tot això està en procés, de fet, quasi no acaba fins passat els 20 anys, és a dir, que és llarg, és procés de desenvolupament complet de la xarxa de funcionament cerebral, i aleshores això és molt diferent, l'efecte damunt d'aquest cervell és molt més greu, per dir-ho així, tant per bé com per mal, t'ho he dit, no? I en canvi un adult, evidentment, els efectes són diferents. Ell ja té l'estructura creada. El que un adult, el problema és que és allò que se'n diu, el que no s'entrena s'afableix, i en el cas del cervell és igual, metàfora de múscul, no? Quan un adult perd o no dedica temps suficient a memòria, atenció, focalització, creativitat, deixa aquelles activitats i les deixa en aquest cas en mans, per exemple, de CIA, que és un dels efectes, jo crec, que
t'ha
tenent, no? Sí. Quan deixa això, aquest efecte, afableix funcions cognitives que ell té, que disposa, però que no les practica, diguem-ne, i que realment pues, molts d'ells tenen aquesta sensació, no? De que no m'ho puc concentrar, és que no recordo ni on tinc el cotxe aparcat, és que perds les claus cada dia, és que... Petits detalls que demostren que realment hi ha una pèrdua de consciència de la focalització. No sabem exactament, clar, és difícil fer una relació causal, però indubtablement jo crec que la influència de pantalles aquí té un paper.
Ara parlàvem de TDAH. Fa un temps també que s'ha començat a parlar del que anomenen síndrome de desconnexió cognitiva. Persones que se mostren somiadores, lentes, amb dificultat per reaccionar o per mantenir-se connectades al que passa en el seu voltant. Tu creus que pot tenir també a veure amb la tendència que hi ha ara a desconnectar fàcilment perquè no poden concentrar la nostra atenció en una cosa?
Sí, aquest tema sí, aquesta síndrome que abans en deia tempo cognitiu lent, que era una mica desconeguda, que ara aquest darrers anys no és un diagnòstic, però ha agafat un gran paper en estudi clínic i que se vincula amb TDA inatent, amb el subtipo inatent, el que dius ara, que és patró de desconnexió, que el que caracteritza aquesta síndrome, és a dir, com a de badar, per entendre'ns, que és el que realment se diu en mallorquí, no? Aquesta sensació de que infants que tenen moltes dificultats per seguir atent, que se confonen fàcilment, molt enlentits, això, com passa, com contestava abans en el TDAH, també guarda molta relació en la desconnexió cognitiva, no? El que provoca un excés d'informació, un excés d'estar connectats, on el cervell no pot assumir tanta informació, aleshores té aquella sensació de que els nens estan com a sempre en bàbia, confusos. Quan els dius alguna cosa, sembla que no t'entenen, i molt de pares tenen, que sembla que no m'escoltes, que està sempre com a confús. El patró és molt similar, que la causa sigui diferent, perquè probablement el síndrome de desconnexió és més temperamental, és més genètic, i el patró de la sobreestimulació digital és més contextual, és més d'aquell infant que té un mal ús i un excés d'ús de tecnologia. Però visualment, el que s'observa en comportament és realment molt similar.
Semblant. Clar, moltes vegades, fins i tot gent adulta, li costa estar mirant una pel·lícula sense mirar el mòbil, per exemple, o una telefonada, es parlen amb algú i han de mirar mentre les xarxes són incapaços de concentrar-se en aquella telefonada.
Constantment.
Anem a parlar d'intel·ligència artificial, que tu ja la mencionaves, que a més ha arribat aquí ja per quedar-se. Clar, cada vegada la feim servir més per escriure, per organitzar, i molta gent també diu per inspirar-se, per quan no tenc una idea per començar, no?, aquell full en blanc, no?, omplir-lo. Ens ho has ja mig avançat, però com pot afectar això la nostra manera de pensar, de crear, de deixar el fet que deixen de fer certs processos mentals?
La IA és el gran repte. Ha arribat fa uns 2 anys i estem gairebé, el manco és que no som dins d'aquest tema de programació, estem una mica impactats, no? Si en 2 anys estem on estem, on estarem d'aquí 5 anys, no? Realment és increïble. Sastres el seu ús, s'usa, gairebé tots els professionals usen això de manera molt habitual, té molts avantatges, això és evident, és un gran tutor educatiu, jo no diria, té molts avantatges, però el que dius tu és una gran preocupació de futura. Hi ha un anglicisme, m'agrada gaire, perquè els anglicismes són com el fruit d'aquesta societat immediata, no? Però aquesta és molt interessant, que se diu offloading cognitiu, és a dir, ve a dir com a que descàrrega cognitiva, però completa. És a dir, deixar de fer esforç cognitiu. I això és el que provoca IA. Perquè malament tinguis moltes tasques, que t'arriba molt de material per llegir, per no sé què i tal, tu el puges a IA, li manes un resum, un podcast, un mapa mental, t'ho envia tot i ja ni el t'has de llegir, te quedes amb aquest resum. Això per un estudiant de secundària o d'universitat és ideal. Evidentment, fan un abús d'aquest tipus d'activitat, perquè diuen, mira, tens aquests apunts i ho fas d'aquesta manera. Clar, això aquí estem en un problema bastant greu, perquè aquí ja no és tant un abús de temps, sinó un mal ús d'aquesta eina. Si aquesta eina la fas per descarregar, com diu aquest terme anglès, tota l'activitat cognitiva, evidentment això ni aprendràs ni s'afablirà. És a dir, no és el mateix que li facis fer un resum complet on tu no aprens a fer resums, que tu hagis fet abans el resum i l'empleïs per veure que ell t'avaluï el resum. Clar, hi ha una gran diferència. S'ús absolut i totalment, diguem, d'aquesta intel·ligència com a substitut de la teva activitat cognitiva, jo crec que és evident que si se manté afablirà una barbaritat el funcionament i l'aprenentatge d'aquests infants.
Podria acabar afectant la intel·ligència, diríem, directament?
La intel·ligència com a concepte genètic, la potencialitat no se perd, això és interessant, no? Uh-huh. És la metàfora d'aquella persona que és més sedentària, no pensa que capacitat de fer esport, el múscul no les apareixen, però evidentment no les té exercitats. És un poc similar, el que se perd és la funcionalitat. El tema interessant és que per exemple, si mesuram intel·ligència en termes clàssics, aquest test d'intel·ligència, no? Molt de pares saben les escales Wechsler, el Wisc per seu fill, o molt d'adults, no? Que és el tema més estudiat del món, que ara s'utilitza moltíssim. Clar, aquí és curiós, perquè durant el segle XX cada nova generació anava incrementant 2-3 punts el quotient intel·lectual, és a dir, s'observava un increment, i s'havien de canviar els barems, no? Per això hi ha noves versions. Però del segle XXI cap aquí, els estudis mostren que hi ha un estancament i fins i tot una disminució d'aquest tipus de mesura. Clar, no és intel·ligència en sentit complet, el potencial hi és, no és que la gent ara tingui menys potencial, però l'ús, l'entrenament és menor, hi ha una part de la intel·ligència que requereix de desenvolupar-la, per dir-ho així, i el fet de que certes habilitats i processos sembla que no estan igualment desenvolupats està afectant en el rendiment. Això és un tema interessant, evidentment, requereix més estudis, però apunta cap en aquesta direcció. Sí, estancats com a mesura i estam.
I si fem una diferenciació entre adults i lots en creixement, és a dir, en els adults, com els hi pot afectar aquesta pèrdua d'hàbits mentals, com concentrar-se o reflexionar, i en els lots, quins canvis pot tenir en el desenvolupament del seu cervell a curt plaç o amb el temps?
Probablement té més efectes per infant, però el que dèiem abans, un cervell en desenvolupament i molt plàstic, que és molt sensible a l'estimulació, tant positiva com a mala estimulació o complicada. Aleshores, infants que tinguin un ús, no només un excés d'ús, sinó un mal ús de la tecnologia, perquè jo penso que la tecnologia amb infants té molts aspectes interessants. Hi ha moltes propostes, inclús lúdiques, jocs, que són interessants per desenvolupar memòria de treball, atenció, raonament. És que hi ha moltes activitats, però no és el mateix dedicar, diguem-ne, mitja hora a un tipus de joc d'aquests que mitja hora fer un scrolling a una xarxa social. Clar. És una gran diferència, no? Clar. Per tant, no només és el temps, sinó el tipus d'ús que se'n fa. Els tipus d'ús, el mal ús i aquesta, diguem-ne, i excés d'ús centrat en un cervell en desenvolupament, jo crec que això no pot ser mai bo, en definitiva. No sé, el punt de negativitat no el tenim clar, però bo no ho és, perquè no és un entorn favorable per desenvolupar habilitat d'aprenentatge i d'edat cognitives. I a un adult li passa el mateix que dèiem abans. Un adult, en principi, si desterreia un excés d'activitat cognitiva damunt les tecnologies i ell cada vegada, diguem-ne, s'esforça menys en el que és les seves funcions, les anirà notant com s'afableixen. Això el que a vegades d'un deteriorament cognitiu precoç, que a vegades és natural, que hi ha gent que a partir de 60 anys tots perdem certes facultats, o certs, tots, o una majoria de gent, això s'anirà a constant, o s'ha fet més curt, i apareixerà abans aquest tipus de deteriorament, probablement degut per una manca de pràctica d'ús, sí, exactament, sí, d'ús de les funcions, exacte.
I anem a una conclusió. Com podem utilitzar aquesta tecnologia que ens pot facilitar la vida, obrir moltes oportunitats, però, com comentant també, fa que deixem d'emprar parts essencials del nostre pensament. Com podem utilitzar-la de manera útil, complementària, i sobretot, quins processos creus que s'haurien de mantenir sempre, que és important seguir emprant-los?
Exacte. Bé, jo crec que ha de ser un company de feina, no ha de ser el nostre substitut de feina. Una metàfora o un exemple és allò quan fèiem, en el meu temps, fèiem un treball en grup, que sempre n'hi havia un que feia tota la feina i els altres no la fèiem, no? I aleshores, si hi havia un 10, era un 10 per tots, però, no? Però, clar, un havia après molt, perquè havia fet molta feina, i els altres no havíem après res, però teníem un 10, no? Clar, si tu tens la IA com això, com el teu substitut de feina, tot el que te van, tot el que te manen, tot el que te van ordenant, tasques, les fa ell, igual tens un bon rendiment, perquè igual et presents allò i alguna cosa agafes, però no aprendràs ni lo bàsic, que són habilitats aritmètiques, si el problema les fa tot ell, ni aprendràs a fer resum, ni aprendràs a estudiar, ni aprendràs concepte, no? En canvi, si el agafes com un company de treball, però treballeu tots dos en el mateix punt,
nivell.
És un gran, en el mateix nivell, és un gran company, t'ajudarà molt. I veuràs que hi ha coses que ell t'aporta, però tu també veuràs que hi ha coses que ell no acaba de fer bé i tu fas millor. I quan aquesta feina de reflexiva, gairebé metacognitiva, jo crec que és molt útil, i si els estudiants les aconseguim entrar, que ho facin servir d'aquesta manera, és una part molt positiva. I respecte a cafè, jo crec que és inevitable pensar en un temps lliure de pantalla, sempre, no? Tot pot ser pantalla. I ara de pensar en una sèrie d'activitats que t'ajudin a fomentar processos i que no depenguin de pantalles. Hi ha activitats molt simples, jo que més recomano i crec que més m'agrada, és llegir, però llegir no multitask, no llegir en son mòbil, no llegir la concentració. No importa llegir metafísica, pot llegir una novel·la que està a la mar de bé, que t'inciti a trobar qui era aquell assassí, però durant mitja hora llegir concentrat en aquell text només, això és molt interessant, i escriure a mà. O dibuixar a mà, o fer esquemes a mà. De la gent, davant de passar-la, fer la mà. El diari, fer la mà. Quan tens un problema, dibuixa aquelles situacions, el que puc fer, que no puc fer, però intenta fer-ho a mà. Quan fas a mà, te focalitzes en aquella situació, no tens altres opcions de mirar altres llocs, no? Després passeu a la gent de si vols, o passes més guapo a l'ordinador, no? Però fer aquella activitat de llegir focalitzat i escriure el treball a mà, no perdis el treball a mà, jo crec que això són dos consells molt útils. Després, evidentment, hi ha coses com no te fies de la tecnologia 100%, no? Un pensament crític o moltes vegades, com sabeu, que és que utilitzeu la IA, té errades, o dones cites que no són, o conclusions que no estan del tot fetes, no? Si la IA te dona una informació i et dona fonts, revisa les fonts, llegeix les fonts, i et donaràs compte de que a certes coses has de matisar, has de fer. Això és el pensament crític aplicat damunt, ja en tecnologia, però d'una visió, diguem-ne, no fiar-te 100% del que te dona, sinó vaig a contrastar allò que me dona.
Molt bé, Mateu, ens ho apuntant tot a mà. I esperant fer un altre capítol d'aquest tema, perquè realment hi ha molt a comentar i veurem com va evolucionar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Que és meu cas. El meu cas també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I com tots els dissabtes, arriba ara el moment de tertúlia. Altres vegades, no ho anem en manual, hem parlat de tecnologia, de pantalles, de xarxes socials i de com formen part del nostre dia a dia i també de la nostra manera de relacionar-nos. Però avui volem mirar una miqueta més enllà i parlar de com han canviat no només la manera de comunicar-nos, sinó també d'entendre i de valorar en els altres. Per això tenim aquí ja la nostra psicopedagoga, na Magdalena Boussà de Mirabó. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Com estàs?
Molt ben preparada en tot aquest entorn que
tinc. Tota aquesta tropa, perquè ens acompanyen, com sempre, mares. Avui tenim per aquí na Noelia, na Neus, na Vicky i na Malen. Bon dia.
Bon dia.
I també tenim el lot des dels 12 anys d'en Joel. Hola. Després ja passàvem en el D8 de na Sara.
Hola.
Hola. I ja després entrem en la vintena amb en Lluís, en Jaume i na Margarita.
Hola.
Molt bé. Bé, anem entrant en matèria, perquè aquest tema és un tema molt interessant. L'hem abordat a vegades, perquè hem parlat dels malentesos que poden sorgir a les xarxes, moltes vegades per la falta de comunicació no verbal, o també perquè darrere d'una pantalla ens expressant de forma diferent. Però avui ens fixarem en altres aspectes que potser també han transformat la comunicació i les relacions. I el primer d'ells té a veure amb com opinam i com jutjam. Perquè a les xarxes socials és habitual trobar comentaris o respostes que jutgen en els altres, moltes vegades sense massa filtre, ni pensament previ, tampoc, sobre com poden afectar la persona a qui van dirigits. Vos trobau, podeu contestar tots en el mateix temps, sovint amb missatges així, comentaris, no sé, un diari, una resposta a qualsevol persona, que són de jutjar i a vegades una mica forts?
Sí!
Ràpidament, no? Per què penseu que passa? Vinga, començam amb els més joves, Joel.
Jo crec que és perquè, a veure, tu en la vida real, quan estàs davant d'algú, no le vas a decir de todo, ni te vas a meter con él, ni le vas a juzgar, porque hay consecuencias.
Claro.
Pero claro, luego, como estás en internet, no hay consecuencias, a no ser que seas el típico, como la mayoría de la gente, que se mete con la gente con su foto de perfil y con toda su cuenta ahí, claro.
Que también hi ha. Pero igualmente no serán las mismas consecuencias que presenciales,
pero,
¿no?
Pero por eso, como la gente no sé, piensa que no les puede pasar nada, pues no tiene miedo.
Penseu que aquest és un dels motius pels quals la gent jutja tan lliurement per xarxes, Sara?
Sí, tothom és molt valent darrere una pantalla. Ai. I l'anonimat ajuda molt.
D'acord. També, però, dona la impressió que molts missatges s'escriuen molt ràpid, a vegades, no? Ni passen des titular, perquè passa molt, de vegades, una notícia que la gent se queda amb el titular i després entra la notícia i és completament diferent, i tots els comentaris, o una gran part dels comentaris, demostren que ningú s'ha aturat a llegir la notícia. Per què penseu que passa, que anem tan ràpid a les xarxes? Algú té alguna teoria per aquí? Margarita?
Perquè la vida d'ara és així de ràpida. Tot és consumir, passar, una altra cosa, consumir, llegir i fer una altra cosa, i produir, i girar, i... Oi. tot és així.
I després anem a un altre punt que també passa molt, que és que tothom s'atreveix a opinar sobre qualsevol tema, encara que no el conegui gaire, mem Joel.
És que ara, com tenim tot l'alcance en internet, tot el món se pensa que sabe de qualsevol tema i per això opina a la ligera sin saber realment. I clar, tu, està bé que des tu opinió, però no hables de temes sin saber, hablando como si fueras un experto, di yo creo, yo pienso, pero no ya diciendo yo tengo la razón, sí o sí.
Som una mica categòrics, perquè pensant que tenim tota la informació a l'abast, claro, que no vol dir que tinguem coneixement.
Això
clar.
Se diu todólogo.
També és molt important saber el context quasi complet. Jo, per exemple, l'altre dia vaig veure un vídeo on una persona feia un exercici malament, li anava dient els comentaris tal, t'aniria millor fent-ho així, i veig la descripció que posa que era el seu primer dia, que l'entrenador li havia posat a fer això, que a menys si necessitava ajuda. Clar, allà qualsevol se posa a criticar perquè està penjant una cosa que no s'està fent bé, sense mirar, i ja ve comentaris de crítiques. I és
sense
normal.
Conèixer la persona, sense llegir el context...
No, només veu un vídeo i clar, ja opinen ràpid.
Que me sembla molt interessant també veure com se reflecteix això la gent jove, i ara està com a de moda, per dir-ho de qualque manera, no penjar res. Llavors tenim molta gent que és consumidora de xarxes socials, però no és generadora de contingut.
I per por.
Clar, i això és per vergonya, no és perquè la gent de sobte hagi deixat les xarxes, que tant de bo, sinó que, com saben que és una exposició constant, consumeixen, i no generen res. Què passa? Que el que consumeixen també està com a superestudiat, i potser gent que se dedica només a això, o que fins i tot el contingut que ells consumeixen és de gent xerrant d'altra gent, o gent que comenta altres vídeos, altres perfils, que se'n riuen dels comentaris...
És que la polèmica també això genera moviment, sí, 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 moltes vegades a xarxes, no? I això també és el que interessa.
Ja, que graciós que ho facin uns altres, o potser jo faré comentaris per sortir en aquest vídeo, però el dia que me toqui a mi, me destrossen.
O simplement que penses que la teva vida no és suficientment interessant com per compartir les xarxes socials.
Tinc una pregunta, mares. Penseu que aquesta manera de jutjar tan immediata, tan poc empàtica, podríem dir, se dona més entre els joves, o és una actitud compartida per totes les generacions?
Jo aquí volia dir que és una actitud compartida per totes les generacions. Vull dir, a les xarxes socials és igual l'edat. Jo he vist grups de gent, fins i tot no sé quant, de més de 60, vale? Uh-huh. I tu compartir en aquest cas un tema artístic, una cosa que tu has fet, i se te tiren en el coll, perquè això ho va fer malament, perquè no sé què, i a lo millor el que diu en Jaume, és la meva primera vegada que ho he fet. I fins i tot jo penso que la gent més major és més dura.
Clar, més dura que els joves.
Més dura que els joves.
Què opinau?
Sí. Ara són les xarxes socials, abans seran la veat de la perruqueria. No. És lo mateix.
Bueno, jo penso que això, les xarxes socials en el final és un reflexe de la societat, de com evolucionam, de que històricament, pues, evidentment, el que deia ara aquest atlot, és a dir, abans era la perruqueria o les veies del poble que s'ajuntaven i feien la crítica, però no afectava ni arribava de la mateixa manera que ho fa ara.
Clar, aquest també és el tema.
Clar, això és important. Però, bueno, és vera que la societat avança, que la societat canvia i que nosaltres mos hi hem d'anar adaptant. Hem de fer autocrítica, hem de criticar les xarxes, a nosaltres mateixos, però hem d'anar evolucionant.